7 minuts per 11:45 del matí i tenim ja aquí a l'estudi l'Àngel Comas. Àngel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I molt bon any.
Igualment.
Ara reiem perquè estàvem parlant de l'última pel·lícula de Lars von Trier, de Nymphomaniac. Li preguntava si l'has vista i em parlava i bé, per ser què tal la pel·li?
Doncs no la fan a Sant Cugat, oi que no?
No, de moment no.
No, llavors no crec que valgui el desplaçament, sobretot o sigui, que el tren s'ha pujat una mica, no?
Déu-n'hi-do, sí.
Aleshores,
Toca la butxaca.
No val la pena, no? Lars von Trier és un senyor que és molt bon cineasta, a mi m'agrada molt, des de sempre m'ha agradat, el que passa que darrerament fa tot el que pot per la tele bourgeois, que diuen, no? Que,
atenció,
sí, que bé, per res. I en aquesta, doncs, té unes peregrines idees sobre la nymphomania. Per què una dona és nymphomana? Aleshores t'explica una sèrie de coses.
Només del punt de vista femení?
Sí, de moment sí, no sé, no, hi ha una segona part que no l'he vist. No sé. És a dir, la protagonista, que és la protagonista de la Gainsbourg, la filla de la Jane Birkin i el Serge Gainsbourg, doncs fa un paper que, bueno, que comença a explicar-li un desconegut perquè és una nymphomana, i l'altra li diu, sí, home, clar, tens raó. Si tu, per exemple, comences a tallar les ungles a la banda esquerra en lloc de per la banda dreta, és una nymphomana.
És que...
Per exemple, això és evident, no? Pues, coses així, llavors fa un tractat de psicologia barata sobre el que és la nymphomania, que penso que valdria la pena fer-ho amb més profunditat segons ell. A mi m'és igual que la faci o no la faci. Jo tinc la meva idea de per què és una persona nymphomana, no, però és igual. Si no sé què és el tema, ho dic de la pel·lícula. Jo diria, per resumir-la, és que és com la Emmanuel, que la Emmanuel va ser una dona que als anys 80 aproximadament, que feia la Sylvia Kristel, va causar molt revolt perquè era una mica, era això, era una nymphomana que s'anava amb tothom, homes, dones, el que fos, però no tractava d'explicar-ho psicològicament, s'anava perquè li agradava.
També hi ha la versió de la Valerie Tasso, que va fer el de Diari d'una nymphomana.
També.
Devien ser a principis dels 2000.
Sí, la pel·lícula catalana es refereixes.
Sí,
també, és diferent.
Aquí a Barcelona.
Sí, era més seriosa aquella. Aquesta no, aquesta vol ser seriosa, però realment el que fa és una... és buida, no? I no és que hi hagi massa escenes eròtiques, n'hi ha més en la vida d'Adele, per exemple, que en aquesta. Això de moment, perquè no, només hi ha... Jo he vist la primera part, la segona estrena aquí un mes. Ja la comentarem.
Oi, és veritat que hi haurà dues parts. Quan tinguem les dues, sembla que hi hagi més en profunditat, sense fer-nos.
No, crec. El que passa que la segona té unes altres variants, perquè quan acaba la primera part, fa una mena de trailer de tot el que és la segona part.
O continuarà, diguem.
Sí, llavors ja es veu que la noia ja és més activa, amb gent més coneguda, que no surten a la primera. No crec que vagin més enllà. Ara, jo la veuré.
Fantàstic, esperarem fins a llavors. De fet, avui no serà una pel·lícula, el que parla, sinó d'unes quantes pel·lícules. Potser les que han marcat al final de l'any 2013 són El Hobbit, 12 anys d'esclavitud, La vida secreta de Walter Mitty i El Médico. Ara parlarem d'aquestes quatre pel·lícules. De fet, l'Alba i jo ja vam parlar del Hobbit una mica. T'atreu una miqueta.
Això no cal que parli, perquè tu ets un especialista.
Ui, sí. No, jo no l'he vist encara, eh?
Ah, no l'has vist?
Imagina't.
Ho té pendent.
Encara no,
encara
no he pogut
arribar. La llista de coses per fer.
Encara no, però abans, com sempre, això que no falti, estrenes. Alba, què tenim en aquesta setmana?
Doncs aquesta setmana, que les estrenes van ser el dimecres, dia 1, i no el divendres, com és habitual, tenim a Sant Cugat tres estrenes. Tenim En Solitario, que la podem veure tant a Cinesa com al Yelmo, i d'altra banda, als cinemes Yelmo, podem veure Paranormal Activity, Los Señalados, i també el drama A propósito de Lewis Davis. Si us sembla, comencem amb la cinquena part de la saga de terror de Paranormal Activity. Som-hi.
Vuelvan a sus casas.
¿Se ha muerto alguien?
Lo he visto.
La señora que han matado vivía justo debajo.
Tengo una idea. Vamos abajo a echar un vistazo.
Hay sangre por todas partes.
Katie y Christie.
¿Qué es esto?
Son cosas de magia negra.
Qué fuerte.
¿Cómo es que tiene fotos tuyas?
Tío, he tenido un sueño rarísimo.
¿Qué es eso?
Com dèiem, es tracta de la cinquena part de la saga de terror Paranormal Activity.
Sí, ja.
I tant, és un spin-off llatí que es desmarca de les quatre pel·lícules anteriors, però que porta bones dosis de terror, com és habitual en aquesta saga ja de cinc pel·lícules.
Has vist alguna, tu, de Paranormal Activity?
No, sembla que sí, no estic molt segur, no m'interessa massa, perquè aquest tipus de terror, diguem, visceral, a mi no em fa por, a part de tot, però, i no m'interessa, perquè m'agrada més el terror de tipus psicològic, aquell que actua sobre la imaginació, no? Aquest sí que és... terror.
És el que fa més por.
És el que fa més por.
No, no, el gore i tot això ja és una cosa més de fàstic, no?
Bé, no, aquesta és d'ensurs, més aviat.
Sí, el gore, que suposo que va per aquí, perquè totes les altres ho eren, no m'interessa en absolut.
Doncs, llàstima. La primera sí que recordo molta gent que li va agradar, a mi no em va fer por, llavors no puc dir que m'agradés, llavors...
Les pel·lícules de terror han de fer por?
Home, espero, si no, perquè... Home, jo...
No sé, pregunto, perquè igual, sí, si igual nosaltres som uns,
si una comèdia,
uns anormals.
Si una comèdia no fa por, per què ha de ser, llavors?
Ai,
si
oh,
una
comèdia no fa por,
ai, 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 que ens fem mal.
Doncs hi ha moltes comèdies que no fan riure.
Doncs, llavors malament rai.
Ai que sí?
Llavors malament.
No, això és una cosa molt interessant, no? Perquè un que fa una pel·lícula, suposo que els directors diuen, el Paranormal 5 ha de fer por.
Sí,
i si
no,
a tu no, si no es fa por, és un fracàs, no? Ara, clar, si hi haurà gent que li farà por, eh?
Esperem que sí, si no, no té cap mena de sentit la pel·lícula. Anem a una, molt esperada, Alba.
Exacte, es tracta de A Propósito de Lewis Davis, escoltem-la.
¿Qué dijiste que tocabas?
Canciones folk.
Canciones folk. ¿Actúas solo?
Antes tenía un compañero. Se tiró desde el puente George Washington.
¿El puente George Washington? Hay que tirarse desde el puente de Brooklyn. Es la tradición, el puente George Washington. ¿Quién hace eso? If I had
wings, I know. El film dirigit pels germans Coen i en Justin Timberlake i John Goodman, entre els protagonistes, descriu una setmana a la vida d'un jove cantant de música folk mentre recorre l'escena musical del Greenwich Village del 1961.
Aquesta frase, precisament aquesta frase del pont de Washington, sí. I aquesta la diu el John Goodman, que fa, és un habitual dels Coen, sí, i aquí fa un personatge impensable, un home que es passa la vida dormint pràcticament, que està pràcticament malalt sempre, paralitzat, i que bé, és un dels personatges clau de la pel·lícula. Jo, si us sembla, la podem comentar més en detall la setmana que ve.
I tant.
A mi, jo només vull dir que a mi m'ha agradat. A mi m'ha agradat perquè, contràriament a molts companys de professió que no la van agradar, a mi m'ha agradat, i m'ha agradat bastant.
A mi, de moment, només amb el tas petit del tràiler, la veritat és que m'obren ganes d'anar-la a veure.
Jo estic amb l'Alba totalment. Anem a una tercera estrena que ha arribat a Sant Cugat aquests dies.
Exacte, acabem amb En Solitario.
Papá había prometido llamarme.
Lo hará más adelante.
¿Es peligroso?
En su primera Vendée Globe, la regata alrededor del mundo en solitario, Janker Madec sustituye deprisa y corriendo a Frank Greville, y el tercer día va sorprendentemente segundo en la clasificación general.
El film explica la vida de Jack Kermack, que canvia quan veu que els seus somnis es comencen a complir. Una empresa francesa de construccions navals li demana que participi en la volta al món de vela en solitari sense escales ni assistència. Jan accepta sense dubtar-ho.
Déu-n'hi-do. L'has vist aquesta?
Sí, aquesta l'he vista. Bé, l'argument que has dit, que suposo que l'has tret de la... És curiós perquè l'argument aquest és la prèvia a la pel·lícula.
La prèvia de la pel·lícula. És a dir, suposo que la pel·lícula comença un cop ja sí, acceptat el repte, no?
Una vegada, un cop acaba el teu argument, comença la pel·lícula.
Prefereixo això, jo, sí, realment, sí. Que em diguin.
Doncs no és una... És la volta mona solitari, però és una competició. És a dir, hi ha diversos gent que fan la volta mona en solitari. És interessant des d'aquest punt de vista perquè t'explica de quina manera es pot fer la volta al món amb un vaixell supermodern en solitari i de quina manera les tècniques modernes estan ajudant a poder fer aquest tipus de proeses, no? Perquè no es podeu imaginar la quantitat d'aparells que tenen, les comunicacions, la informació que tenen internet, GPS, satèl·lit, tot això per fer la volta al món. Què passa? Això està molt bé. Que passa que la pel·lícula, per mi, s'enreda quan, no l'explicaré, però s'enreda quan té un final massa anormalment feliç. Mm. És una pel·lícula d'aquelles ternuristes, que no us explico per què, sinó que...
Ternuristes,
de ternura,
de tendresa.
Ternura, tendresa, seria tendresistes? En català, no, ternurista, no més diu. Sí, no,
Escolta, ja ens hem entès.
Aleshores, al final, és a dir, quan, en un moment donat la pel·lícula dona un tomb i per preparar-se per aquest final. Ara, com a, diguem, com a pseudodocumental de ficció del que s'ha dit, és fantàstic en aquest sentit, i el personatge de l'Intocable,
sí.
Sí, doncs fa un paper completament diferent i que bé, que val la pena. És aquelles pel·lícules que dius, això sí, però això no.
Bé, mira, escolta, li podem donar una oportunitat.
Sí, jo penso que sí.
Genial, tu.
Se n'aneu més al final i ja està.
En fi, anem al tema de, del que ens ocupa avui, del tema del dia. Parlem de quatre pel·lícules avui. Abans de res, Àngel, 2013, valoració general...
2013, una edició de l'espai.
Ai, no, aquesta. A veure, està bé aquesta, eh? Així. 2013 com a any a nivell cinematogràfic, com l'has vist, eh?
Home, bon any. Artísticament el trobo bastant bé, sí, la veritat, el trobo bastant bé. Ara, des del punt de vista del cinema com a indústria i com a comerç, malament, però perquè llegir les últimes xifres, i l'estat espanyol, per exemple, ha recaptat 16 milions menys d'euros que l'any passat, que a més era un any trist.
I això amb la festa del cinema, que van recaptar, em sembla que no havien recaptat en dos
mesos. Sí, això mateix, això mateix. El que passa que l'estat ha recaptat més que mai per l'augment de l'IVA. És curiós, eh? Llavors, clar, s'han fet menys pel·lícules i... Ara, a nivell artístic, a Espanya, doncs s'ha fet algunes bastant importants i aquí a Catalunya també algunes. Jo penso que artísticament jo crec que sempre, com sempre hi ha pel·lícules, sempre podem trobar 15 o 20 pel·lícules a nivell mundial que valen la pena, però predomina la proposta del cinema d'entreteniment, del cinema espectacle, que sempre és igual, que per exemple aprofito per dir que El Hobbit és una d'aquestes pel·lícules que aprofiten per treure profit d'una cosa que ja n'ha tret.
Doncs ara que has dit El Hobbit, jo crec que hauríem... Ja en vam parlar del Baix, però també volem parlar-ne en tu. Passem una miqueta per
però
sobre...
Però tu ets un especialista, home, no cal que en parli.
L'Alba, ja et diré una cosa, en sap més que jo.
No, no. No pot ser, ara, si tu ets el número 1.
Ja veuràs. Anem al Hobbit.
¿Dónde acaba vuestro viaje? ¿Buscáis aquello que os otorgue el derecho a reinar? Una búsqueda cuyo fin es reclamar una tierra y matar a un dragón.
En fi, ja em van parlar del Hobbit, l'Alba em va comentar que la peli a nivell visual era molt maca, que val... és divertida i és
bonica
i
de
és
veure.
Visual, valgui la redundància, però tot i ser una
pel·lícula... Però no passa res.
No,
i és que no passa res, és una no mera passa... fugida o d'anar a buscar alguna exacte. Cosa com totes les demés.
A la primera no passa res de res.
De res. A la segona?
I en aquesta passa una cosa.
Què passa?
Home, que al final desperten el drac, escolta. Ah. I és més que la primera.
Sí, però aguantar dues hores i mitja, que dura més o menys per això...
Llagues. Doncs,
déu-n'hi-do. Mira, jo, per resumir el comentari aquest, ja que va parlar, no val la pena parlar massa, no?
Exacte.
Jo només voldria dir una cosa. El Senyor dels Anells era una novel·la, no sé quantes pàgines, 600, 700, 800...
Cada
volum.
I es van fer no sé quantes pel·lícules, 3, 4...
3, sí.
Aquesta, el Hobbit, només té 300 pàgines.
És un conte.
I ja portem dues pel·lícules. Clar,
s'han volgut allargar massa.
L'estan allargant massa, sí. I però té èxit. És la pel·lícula més taquillera als Estats Units els últims dies.
Sembla que el Peter Jackson li ha fet...
Tenim la tercera, que no passarà res, però continuarem.
Però hi anirem.
Ara visualment és fantàstica, no, la pel·lícula, això sí. Està claríssim. Visualment és fantàstica. I les tres dimensions, doncs, està molt bé.
Peter Jackson sap molt bé això, de fer coses espectaculars i treure'n calés fins a que no quedi més suc per treure'n. En fi, jo no l'he vist encara, la tinc pendent.
I ara te l'has d'anar a veure, tu, sí. Si no la teva cultura Hobbit es ressentiria molt, eh?
Com no m'agradi després, ja veuràs tu.
No t'agradarà, però és igual.
A veure, anem a una altra pel·lícula, una de les grans del desembre, una de les pel·lícules que teníem més ganes de veure, és 12 anys d'esclavitud.
Quería preguntarle de qué parte del país es usted.
Vengo de Canadá. Adivina dónde está.
Sé dónde está Canadá. He estado allí.
Pero si allí no hay esclavitud.
Solomon Northup es un gran virtuoso del violín.
Yo nací como un hombre libre. Vivía con mi familia en Nueva York.
Sé bueno con tu madre.
Hasta el día que me engañaron.
Por Solomon.
Me secuestraron. Y me vendieron como esclavo.
Una de les pel·lícules, com dèiem, potser que s'esperava més il·lusió, una pel·lícula amb cara d'Òscar per tot arreu, de dir, seré candidat a guanyar Òscar. Què tal aquesta?
Molt bé, és una pel·lícula que s'acosta molt a l'obra mestra, aquesta. Està dirigit...
Carai, Àngel, em sembla que no havia escoltat mai dir això.
No, s'acosta molt perquè ofereix una versió, una visió, del que li passava als negres a l'època de l'esclavitud, al sud de les, dels Estats Units, que poques vegades l'ha durat al cinema. L'ha dirigit un negre, precisament, Steve McQueen. Ai, Steve McQueen. Sí, sí, ho he dit bé ja. És l'actor, però no té res que veure amb l'actor, evidentment. I que realment doncs, dona una visió de que hi havia inclús blancs que no eren tan salvatges com altres blancs en respecte als negres. Ara és una pel·lícula molt dura, molt dura, molt dura, molta gent plorant a la sala, perquè el nivell de duresa d'aquesta gent respecte als que tenen com esclavos, que són objectes, com es venen, es violen, això és realment una cosa increïble. Jo la recomano aquesta, i a més crec que hi ha una versió catalana i tot. No és que recomani la versió catalana, perquè m'imagino que és millor la versió original que
sempre ho som.
És evident, no? Jo la recomano molt, aquesta.
O sigui, aquesta pel·li fa olor a Òscar, el que deia jo, eh?
Bueno, no sé si li donen l'Òscar.
Sí, jo sé que a tu no t'agraden, però...
No, a mi que li donin l'Òscar m'és igual, perquè... No, però la pel·li en si és igual, no necessita cap premi, ni molt menys.
Doncs mira, això és millor senyal que aquesta, impossible, però els premis tampoc no es poden obviar, i és que només aquest últim etapa d'any, aquest 2013, mira, compto nominacions als Globus d'Or, 100 nominacions, inclosa millor pel·li i millor director. Al Festival de Toronto, millor pel·lícula, premi del públic, que potser jo és el que li dono més valor. Mira, tot el respecte per la crítica, el públic al final és qui mana.
Sí, mira, no, però respecte a això dels Globus d'Or, m'ha fet pensar en una cosa. Vosaltres sabeu que els Globus d'Or ho donen la premsa estrangera acreditada a Los Angeles, que són unes 60 o 70 persones. Uh-huh. No sé quin valor pot tenir això, perquè són informadors i no crítics. Això és el que volia dir. Però, a part de tot, m'ha vingut un tam-tam de que a Madrid volen fer una mena de Globus d'Or, però no de la premsa estrangera, sinó de la premsa espanyola. Ah. I que la qual partit s'ha de pagar una quota, s'ha de pagar una quota de 20 euros, crec. M'ho han dit, no ho sé. I llavors formes part d'un jurat que dona els Globus d'Or espanyols. Sí.
Escolta, Àngel, ja farem un pot comú i t'ho
diré. Exacte.
No, ni boig. No, ni boig.
En fi, que l'hem de veure.
Sí, aquesta segur.
Val, perfecte, doncs ja tenim una de les pel·lis obligatòries que s'han de veure de finals del 2013.
Nou propòsit d'any nou.
Sí, exacte.
Si qui no l'hagi vista, a veure 12 anys d'esclavitud.
Per aneu amb l'estómac fort, eh?
Sí, bé, veurem. Escolta, i també té un repartiment d'aquests que m'agrada a mi, que són de luxe. I són el Michael Fassbender, el Brad Pitt, el Paul Giamatti, el protagonista, que és el Chiwetel Ejiofor, que aquest sí que li coneixia, el tenia conegut, però no com a protagonista.
Aquest és un protagonista insòlid. El repartiment té la seva gràcia, perquè la gent que surt no fa els seus papers habituals. No. El Brad Pitt fa un paper que no té res a veure amb sempre, i el Fassbender també.
Mm-hmm. Bé, anem a una altra pel·lícula, Àngel?
Una altra.
Ah, mira, aquesta em farà una mica de mandra, ja t'ho he de dir primer.
A mi també, molta.
Sí, és La vida secreta de Walter Mitty.
Hola, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, no consigo enviar un guiño a una persona.
Vale, voy a echar un vistazo a su perfil. Ha dejado muchos datos en blanco.
Ya, bueno, es que no he estado en ningún sitio que merezca la pena mencionar.
¿Y no ha hecho alguna cosa que merezca la pena mencionar?
Anem a veure, ara estàvem parlant a micro tancat d'aquesta pel·lícula. Jo deia que em fa mandra, i no sé ben bé per què, perquè a mi Ben Stiller és un actor que m'acostuma a agradar, no sempre, òbviament, però té algunes pel·lícules que m'han agradat força, com a director també m'agrada com ho fa en algunes ocasions.
Fes-t'ho mirar, això.
En algunes ocasions.
La veritat,
Ostres.
No, mare, és que t'agradi El Hobbit, mira, ho entenc, però que t'agradi El Senyor Stiller...
Però té una interpretació que està molt bé. Mira, a mi Zoolander
m'agrada moltíssim, l'estudi,
per exemple.
A tu no t'agrada?
No, gens ni mica.
No, com a mà tampoc.
No. A Zoolander va estar bé.
Per favor.
Va, home, és divertit.
Quina pèrdua de temps de pel·lícula, Sergi.
Llavors, el que no...
Sergi està desballant aquí, un trauma contradictori, eh?
A veure com acabem aquest 2014.
El que no entenc de tot plegat és per què em fa tanta mandra aquesta pel·lícula. Tu, Àngel, que l'has vista, M'ho confirmes que m'hagi de fer mandra o no?
Has de llegir algun argument o alguna?
No, directament. No, tota teva.
No, mira, jo tinc que fer una mica d'història. Aquesta pel·lícula ve d'una pel·lícula dels anys, suposo que 50, que es deia La vida secreta de Walter Mitty, que la feia un actor molt bo, molt bo, que els deia Danny Kaye. I és un, i aquella no tenia cap pretensions, el que passa que era molt divertida. Aquesta què li passa? Pretensió. Que té pretensions i no és gens divertida. Perquè el teu
admirat
actor-director... Doncs, la veritat és que el seu tipus d'humor...
Però, un moment, però és comèdia, això? És que jo el que he vist no em sembla comèdia.
Sí, que és comèdia.
Bé, aquest és un dels problemes. Vol ser comèdia transcendental. Ah. És a dir, vol fer riure posant de manifest que si un pot fer realitat els seus somnis, doncs llavors és feliç.
Això... A mi em recorda això un vídeo d'aquests motivacionals, eh?
Sí, segur. Aquests que van fer que et van fer per quan la carrera de periodisme, oi?
Sí.
Aquests que deien...
Algun, aquests, és veritat.
Sí.
A veure, anem a veure abans de què va aquesta pel·li, i és un treballador d'una editorial que aconsegueix sortir de la seva existència imaginant que és el protagonista de grans aventures, i un dia el somni comença a fer-se realitat.
Bueno, això és al revés. Aquest home se té els somnis i treballa no en una editorial, sinó que treballa a Life. Life es va transformar d'empresa de diari, diguem, imprès, revista impresa, a revista electrònica. Llavors explica, la situa allà, no? I és clar, la cosa
en l'última portada, no? Situa en l'última portada en paper de Life.
Que el tio la va buscar per tot arreu, i fins i tot al Tíbet i aquestes coses, que no expliques molt bé exactament perquè és aquella portada i aquestes coses. És a dir, jo penso que és una pel·lícula inútil. Jo en principi estic en contra dels remakes que no porten res. Hi ha remakes que estan molt bé. I a més, ara, aquest que no porta res, que, i llavors no serveix per res. Jo estic tractant de buscar el Danny Kaye per passar-me-la i riure una miqueta.
Digues que sí. Escolta, parlant de premis, que això per molestar una mica. Mira, uns que es diuen els National Board of Review.
National Board of Review.
No sé bueno, qui són. No. Les situen com una de les 10 millors pel·lícules de l'any.
Bueno, no, ara ja sabem qui és National Board of Review. una institució cutre que premia pel·lícules com aquesta. Ja està. Por sus obras los conoceréis, no?
Escolta,
diuen.
Sí,
això
sí.
És de la Bíblia,
no
oi?
No sé quin crític és, ara quan sortim el buscaré, que la qualifica com la nova Forrest Gump. A mi això em dol profundament.
No té res a veure.
Clar, jo pensava... O amb el tràiler no es dona a entendre què és la pel·lícula, o de veritat que jo amb aquest home no sé què s'ha pres abans de veure-la.
No, jo no ho entenc. Jo aquesta pel·lícula la vaig anar a veure, no, perquè jo sabia que seria així, però clar, jo que tenia el record aquell, per poder-me la carregar bé, per dir-ho d'alguna manera, sobretot amb el remis, la vaig anar a veure per això, i no m'arrepenteixo, evidentment. Però
anem a una última pel·lícula per analitzar El Médico.
Dime qué es lo que ves. Es como si el tiempo se detuviera por un breve instante. No veo nada. Solo siento.
En la Inglaterra del siglo XI...
Nunca te has preguntado cómo somos...
És una adaptació, aquesta pel·lícula, El Médico, d'una novel·la de Noah Gordon, un best-seller. L'Àlvar ens deia que tenia tota la saga a casa.
Sí, sí, sí. A casa ens agrada...
Però l'has llegit?
No, no. No encara, són els llibres pendents, però sí que a casa meva els meus pares i, bueno, part de la família són fans de Noah Gordon i la seva literatura.
Jo volia dir diverses coses.
A veure.
No? Una que una pel·lícula pot incitar a llegir un llibre. Una pel·lícula pot fer al revés, no cal llegir llibre. I aquesta és de les pel·lícules que inciten a llegir el llibre, perquè, clar, és un llibre molt gruixut, no sé, 600
pàgines aproximadament, sí.
I que va crear un cert tipus de literatura històrica ambientada a l'antiguitat, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, es situa el Médico, em sembla que és la Gran Bretanya, i no sé si és segle...
No, passa...
Comença a Gran Bretanya, sí, però marxa cap a Pèrsia.
Sí, exacte, acaba l'Iran actual, per dir-ho d'alguna manera. Que no és l'Iran actual, clar. Aleshores, què li passa a la pel·lícula? Que vol sintetitzar aquestes 600 pàgines en 2 hores i mitja, i no pot ser, perquè no es pot fer això. Clar. Perquè llavors l'evolució dels personatges no queda ben marcada.
Impossible.
I a sobre els actors fan pena, Aleshores, clar, dius, s'han gastat diners, però ja, desaprofiten les coses. Sembla que hagués sigut millor una sèrie televisiva, que és menys exigent que el cinema, i que després podria durar 5-6 hores, que seria millor, no? Jo penso que no estalvia llegir la novel·la, que la novel·la, jo penso que està forçada, eh?
Quina llàstima, tu, llavors, i a més, aquest també té un d'aquests repartiments que m'agraden a mi, mira, surt, m'ha fet il·lusió quan l'he vist, surt el Ben Kingsley.
Sí, però fa un paper que
no val la
Ben
pena.
Kingsley, no li haguessin donat l'Òscar,
No, està bé, sap
però que... els dos protagonistes...
L'Olivier Martínez i el Tom Payne.
No, l'Olivier Martínez no és el protagonista, no? ni un altre.
Tom
que...
Payne, deu ser...
Sí, sembla que sí.
Ell i ella,
i l'Olivier Martínez també. És que l'Olivier Martínez tampoc era la religiosa, eh? No, era un home que era guapet i que després s'ha transformat, no? Tampoc... No, jo penso que no val la pena veure-la. Millor llegir el llibre.
Doncs mira, quina mà.
Compres el llibre, de segona mà, costarà 3 euros, 4 euros.
Sí, una perquè paradeta. Són de mans de guiones, que és, em sembla.
Eh que sí?
Deuen ser meitats dels 80.
I a més, vaig a dir una altra cosa. L'autor, el Noah Gordon, que té 80, no sé quants anys, va anar a Madrid a presentar la pel·lícula. I aleshores va dir, abans de presentar-la, clar, la presentació no va dir res, va dir que no li agradava l'adaptació. I que ell mai havia venut els drets de les seves pel·lícules, però aquests drets l'havien venut als seus fills, que eren els seus hereus, a qui els hi va cedir. Ell ha plegat i li ha cedit els drets als seus fills, i els fills...
No en deu estar massa content amb aquesta gestió.
No, és dir, que els fills amenaçaran a fer una adaptació de cada una de les 7 novel·les, segur.
Avui que és dijous, normalment el making of és una miqueta més curt, però avui, com que la Diana Vidal no ens ha pogut acompanyar, no podia venir a fer la seva secció habitual de l'Espai Jean Petit, tenim temps per parlar una miqueta més.
Àngel,
cinema clàssic i d'autor per la temporada 2014, per aquest any... Comença bé la cosa. Cinema clàssic, seguim amb El Padrí, si no vaig errat, com a primera opció. I...
Bueno, primera opció, què vols dir? Primera pel·lícula? No, primera... em sembla que la primera és una altra. No, ara no recordo bé. Crec que és El Jovencito Frankenstein, si no m'equivoco.
Ah, doncs a l'ordre dels revés, llavors.
Sí, no, és igual. No,
en fi, tres pel·lícules que podrem veure.
Cinc.
De moment, tenim El Padrí. Anem a comptar. El Padrí, tenim el jovenet Frankenstein cantant sota la pluja, i en faltarien dos.
Tu també et dius els títols en català. Ai, jo no sé quina Maria.
Vinga, sí, va, doncs.
Que no s'han estrenat en català.
The Godfather, John Frankenstein i Singing in the Rain. Millor?
És va.
Vinga, va.
Bé, les tres no cal parlar-ne massa, perquè aquí es tracta de que la gent recordi aquelles pel·lícules que li van marcar la seva existència i que les vulguin tornar a veure. Són pel·lícules que
són vist... aquestes que tothom ha vist, no?
Tothom ha vist o no ha vist, és a dir, la gent més jove no ha vist, i llavors la pot anar a veure i dirà: ah, quina porqueria de pel·lícula, aquesta és la pel·lícula, la meva pel·lícula de tots els temps. I els grans diran: oi, mira quins records que tenia jo, i ara, no, i ara ja no els tinc. Espero que no passi això, però les tres són tres autèntiques obres mestres, sí, amb la seva especialitat, no? El Jovencito Frankenstein és una paròdia delirant del personatge de la Mary Shelley,
i que es podrà veure el 24 de febrer, per cert. Ara ja he començat a tenir
data. Sí, bueno, ja anirem parlant, si voleu, però jo penso que l'objectiu d'això és recuperar aquestes pel·lícules que només podem veure per la televisió i que ara la podem veure amb el cinema i en versió original, en subtítols, clar.
Això és important, és important. També hi haurà Singing in the Rain, cantant sota la pluja, cantant...
Sí, a mi per mi és la millor pel·lícula cinematogràfica, la millor pel·lícula musical cinematogràfica de tots els temps.
És la que va... Fins ara també?
Sí, clar, i tal. Des de que aquesta no es va fer pràcticament res més. Estic parlant cinematogràficament, parlant. És que, clar, això de cinematogràficament ho dic perquè no té un escenari teatral cantant bajo la lluvia, com tenen, per exemple, El violista del tejado i una pila de pel·lícules que estan bé, no dic que no, però aquesta no, aquesta recrea, troba una fórmula perquè s'expliqui en imatges que trenquen el temps, l'espai, que ho trenquen tot per fer la pel·lícula. A més, és una divertidíssima crítica de la transició del mut al sonor, basada en fets reals, la cosa, perquè molts el que li passa a la protagonista, suposo que l'heu vist, aquesta, no?
El
que li passa a la protagonista, que és que té una veu fastigosa, i quan, esclar, en el món no se la sent, però en el sonor té una veu que no pot continuar sent l'estrella. Llavors la protagonista, que és David Reynolds, la dobla, i es va passar per ella. Això és real completament. Van haver moltes estrelles del cinema mut que tenien el John Gilbert, per exemple, que era un actor d'aquells, una estrella, doncs tenia una veu doncs massa aguda i quan i no li quedava bé, que es van plegar. Llavors la pel·lícula reflecteix sobre aquesta època, els anys 20 i tants, el cinema d'aquella època. És, a més, musicalment uns números formidables, amb el Donald O'Connor, que era un Jean Kelly, evidentment, i la Fitxarís, és a dir, ho té tot.
Sí, sí. També podem veure El Padrino.
Una obra mestra.
La primera part, no? Només
la primera, sí, perquè és molt llarga.
Clar.
És una obra mestra, per mi, aquesta i la segona són les millors, la tercera desentona una miqueta. Però aquesta és una obra mestra perquè comença a demostrar que el poder... Com es va formar el poder econòmic als Estats Units a través de la llei seca, dels gàngsters, d'aquestes coses. Martin Scorsese va incidir després, però Francis Ford Coppola aquí ja comença a posar les primeres pedres per explicar coses que podem veure a la societat actual, de quina manera està connectat la corrupció del poder polític amb el poder econòmic que sí. li dona les seves ordres. Aquí El Padrino, això es veu.
Una altra pel·lícula, alemanya en aquesta ocasió, Emma.
Quina?
Emma, de Fritz Lang.
Ah, Emma.
Com li dius
tu? Sí. Havia Emma, clar, em pensava que era un nom d'una dona. Emma és una... La vam posar per... És la lletra aquesta que en alemany la vam posar com a virtut de merda, no sé què vol dir murder en anglès. I... Mm-hmm. Sí, és una... pel·lícula que té una doble lectura perquè en els moments en què es va fer el Hitler va començar a guanyar posicions i aquell any o l'any següent va guanyar les eleccions, amb el nazisme es va imposar i aleshores el Fritz Lang va fer una pel·lícula que el personatge principal, que era un assassí de nen sobretot, doncs volia representar com era aquella societat alemanya d'aquella època que estava abocada al nazisme. I jo crec que explica moltes coses que també van passar després aquesta pel·lícula. Però a part de tot és que és un thriller apassionant i molt original. Imagineu-se que el protagonista negatiu, que és un assassí, doncs com que la policia no pot fer res, tota la gent pobra dels barris baixos de Berlín s'uneixen per buscar-lo i quan el troben no us dic res el que passa.
I una cinquena pel·lícula, El procés de Orson Welles, Le procés.
Aquí podríem enllaçar-ho amb el que he dit jo amb el de Médico, perquè hi ha moltes maneres d'adaptar coses al cinema. El Médico ho fa pe a pa i es deixa coses. Aquesta, el Orson Welles, que era un geni de les adaptacions, el que fa és fer-se seu l'obra de Kafka i llavors fa una pel·lícula diferent que conserva l'esperit de l'obra del Kafka, però al mateix temps li dona una versió nova. Veus com un home queda atrapat en una burocràcia, una cosa que no sap què ha fet, que el detenen, cosa que actualment també passa, i aleshores, doncs, Orson Welles demostra que es pot fer una obra nova cinematogràfica d'una obra literària. Per mi és una altra obra mestra. Totes són obres mestres.
Home, per això es trien, per això són clàssiques.
Sí.
Escolta, Àngel, també tenim cicle de cinema d'autor amb una nova selecció de pel·lícules. M'agradaria que ho parléssim en alguna altra ocasió,
sí,
amb més profunditat i amb calma, i poder parlar d'una a una i veure per què l'has triat. I mira, com que encara queden un parell de minutets, volia preguntar, pel·lícules de 2014, hi ha alguna que tingui ganes de veure?
No sé, jo normalment no sé el que faran. Jo vaig al cinema a veure ja.
Apunta amb moltes seqüeles i remakes.
No, sí, aniré segurament a veure-les, però jo normalment, de veritat, com vaig a veure una pel·lícula, jo no sé, en principi, a més que sigui la vida secreta o altra mítica, sí que se sap, no? O alguna molt coneguda. Jo no sé el que vaig a veure, perquè no vull tenir cap tipus d'influència.
Sense llegir-li el sinopsis.
Sí, jo no em llegeixo els rodatges d'aquesta, de l'altra.
Mira, això els meus amics ho saben, quan poso una pel·lícula a casa... Em pregunten de què va i jo dic, no us ho diré.
Clar.
Mireu-la i ja em direu
i després ja en parlarem.
Clar, però perquè has d'avançar res si ho veuran en un minut.
Home, evidentment, jo tinc en compte els autors, sobretot els autors, perquè una pel·lícula dels Coen jo la vaig a veure sigui quina sigui, si em fes una en Coppola o en Clint Eastwood, jo vaig a veure ara. A més, no sé el que estan fent en aquest moment.
Mira, jo tinc ganes de veure la nova de Godzilla.
Quina?
Una nova de Godzilla faran ara.
Ah, bueno, però són millor les japoneses.
Per veure, exacte. No, per veure com és de pitjor, exacte. Ah, ja, perquè més
l'última de Godzilla nord-americana...
Ui, per favor.
Què era? No era de Ang Lee, l'última?
Diria que sí.
Ah, que sí?
Allò era...
Ang Lee, com s'ha vist, eh?
Veurem com acaba tot plegat aquest any. També torna el Clint Eastwood amb una adaptació del musical Jersey Boy. Sí, Jersey Boys.
Jo el Clint Eastwood m'agrada molt, però ja he començat a perdre-li la fe amb ell.
Mantenim-la una mica, home. Mantenim-la. En fi, Àngel, tindrem moltes pel·lícules per comentar i ja xerrem ara, a veure quan podem parlar sobre el cicle de cinema d'auto, d'acord?
Ah, val, com vulguis, ja saps.
Àngel, com sempre, moltíssimes gràcies, que tinguem un bon 2014 i endavant.
A vosaltres. Adéu.